Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Entre el virus FIFA, l'exigència del calendari i el desgast d'una temporada dura, amb Mundial inclòs pel mig, li toca viure ara al Barça un moment delicat a nivell d'infermeria. Amb Pedri i Dembélé la cosa va més lenta del que es preveia, Christensen ha caigut amb Dinamarca i Araujo i De Jong estaven molt al límit i han acabat caient, encara que amb lesions lleus. Això ens demostra que per molta feina de prevenció que es faci, per molta tecnologia i molts controls individuals que passin els futbolistes, ja sigui amb un staff o amb un altre, les lesions han existit i existiran, perquè les lesions són impossibles d'evitar i perquè de vegades la necessitat obliga a assumir riscos. Ara toca torejar en un moment delicat en aquest sentit, encara que afortunadament t'enganxa amb un gran avantatge a la Lliga, amb una semi de Copa ben encarada i sense haver, desgraciadament, de competir a Europa. En d'altres circumstàncies competitives, la situació seria força més preocupant i el debat sobre la profunditat de la plantilla, que és bona, però millorable, estaria més en primera plana. De seguida arriba l'Helena Condis amb l'actualitat del Barça, amb Ansu Fati i Íñigo Martínez com a noms propis, entre d'altres. Avui tenim més partits de seleccions, per exemple, juguen Lewandowski en Polònia o Koundé en França. Demà torna a jugar a Espanya, a Escòcia, el segon partit de classificació per la Euro 2024, després de la victòria per 3-0 davant Noruega en un partit discret marcat pels dos gols de José en 3 minuts, només entrar al terreny de joc. Felicitem a José Lu pels gols i perquè avui és el seu aniversari, en fa 33. A l'Espanyol i al Girona, que comencen a preparar la cita de Montilivi, que els enfrontarà dissabte. A l'Espanyol treballa aquesta tarda, el Girona ho ha fet aquest matí. El Barça femení, que s'enfoca ja al partit de tornada dels quarts de final de la Champions, de dimecres al Camp Nou contra la Roma, ho fa després de sentenciar la Lliga, si no ho estava ja, al superar el Real Madrid al Johan Cruyff per 1-0. En bàsquet a la Lliga CB hem tingut doble duel català. El Barça va guanyar bé a Badalona i el Manresa va guanyar a Girona, deixant els gironins en situació delicada. Accidentat, primer gran premi de la temporada de MotoGP a Portugal, amb victòria per Bagnaia i error i caiguda de Marc Márquez a la tercera volta, que es van dur per davant a Oliveira. A Márquez l'han hagut d'operar d'un dit i es perdrà el gran premi de l'Argentina. La volta, finalment per Roglic, que va deixar guanyar Evenepoel a Montjuïc. Han mantingut tots dos un duel espectacular durant tota la setmana, i en tenis dic que a Miami Alcaraz supera Lajovic i es medirà en vuitens de final del torneig al nord-americà Tommy Paul. Avui comentarem la jugada, com és habitual, els dilluns amb el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, comencem a mirar el proper partit de Lliga al camp de l'Elx. Serà baixa Rafinha per sanció. La pregunta és, qui ha de jugar al davant? Heu votat per Ansu al 56%, per Ferran al 44%. En clau espanyol, us preguntem si us preocupa que algú pugui pagar la clàusula de José Lu, que són 30 quilos. Heu votat que sí al 18% només, que no al 82%. I en clau Girona, us demanem si us motiva especialment guanyar-li a l'Espanyol. Heu votat que sí la lleugera majoria, al 53%, que no al 47%. El Marc Paires està al control de so, el Víctor Navarro i la Paula Rodríguez a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim l'Esports Cope d'avui dilluns abordant la informació del Barça, que el tema ve carregadet, com sempre. Ho fem amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Per on vols començar, que hi ha diverses coses? Comencem per l'activitat de la ciutat esportiva o què?
Sí, perquè ara fa una estoneta sortia Borifati, el pare d'Ansu Fati, després de reunir-se durant gairebé una hora amb Mateu Alemany i Jordi Cruyff, amb els responsables de la Secretaria Tècnica del Barça, per parlar de la situació d'Ansu Fati. Allà estaven les càmeres del golazo de gol, també els companys de Gigantes, i han pogut captar aquesta imatge del pare d'Ansu Fati sortint de les oficines. Pel que em diuen fonts del club, encara no he pogut parlar amb l'entorn del jugador, però des del Barça sí que m'expliquen que en cap cas han valorat una possible sortida d'Ansu Fati al mercat d'estiu. El jugador, ja us deia fa unes setmanes, continua amb la idea de voler seguir aquí, de triomfar aquí, tot i que no té els minuts que voldria, però evidentment no està satisfet amb el seu poc protagonisme. Xavi no li dona els minuts que ell esperava i això també ha provocat que no hagi anat convocat amb Luis de la Fuente en aquesta primera llista del nou seleccionador d'Espanya.
Ansu Fati, que treballarà amb els seus companys després, aquesta tarda hi ha entrenament, té més possibilitats del que és habitual que pugui jugar el dissabte, perquè Rafinha, recordem, està sancionat per jugar contra l'Elx, i hem de veure també com van evolucionant els diversos tocats que té el Barça a l'infermeria, no?
N'hi ha quatre lesionats. Aquest matí dos d'ells, Frenkie de Jong i Christensen, han anat a la Ciutat Esportiva per fer recuperació. Són dos dels quatre que estan a la infermeria, més de Dembélé i Pedri. I ara mateix, pel que ens diuen, Frenkie de Jong és l'únic que no està descartat pel clàssic de Copa del Rei d'aquí a 9 dies, la tornada al Camp Nou el dimecres de la setmana que ve, en Setmana Santa. Aquesta tarda, a les 5, tots citats per començar la setmana d'entrenaments després de 4 dies de festa, on Marbella ha estat un dels destins per excel·lència. Allí ha anat, per exemple, Xavi Hernández amb la seva parella a desconnectar abans d'afrontar el tram final d'aquesta temporada.
Molt bé. Escolta, i en clau institucional, estem molt pendents de les explicacions que doni el president del Barça, Joan Laporta, del cas Negreira, i sembla que aquestes explicacions arribaran al soci d'entrada en format carta.
Ho avançava el diari Esport aquest matí, una carta on s'ha d'informar els socis del Barça d'una mica de l'estratègia que vol seguir el club en els propers dies, en aquest cas Negreira, davant dels tribunals, i on Laporta defensarà també en aquesta missiva la seva innocència, la innocència del Barça a l'hora de comprar i pagar àrbitres. No ens sorprendran les declaracions del president, perquè ja ho ha fet en les últimes setmanes utilitzant els mitjans del club o en algun acte privat, com per exemple el del Círculo Ecuestre. Laporta defensarà una campanya externa per perjudicar el Barça, i així es dirigirà, pel que em diuen, no només als socis en una carta oberta, també té la intenció el Barça de fer diferents accions institucionals i comunicatives per detallar la màxima informació a patrocinadors, a inversors i a estaments federatius, com són la UEFA i la FIFA, que estan investigant el Barça per aquest cas Negreira.
Això és important perquè tota aquesta gent també estan preocupats amb tot el que estan sentint i llegint les últimes setmanes. Hi haurà junta directiva el dijous, no?
El dijous a les 2 del migdia, pel que em deien, estan tots els directius citats per dinar a la Sala Roma, a la llotja del Camp Nou, i evidentment es parlarà de la situació econòmica per la que passa el club, del finançament de l'Espai Barça, que s'ha de tancar en principi aquest divendres 31 de març. És la data que teníem marcada a l'agenda i que el propi Laporta va reconèixer públicament que volia tenir tancat aquests 1.500 milions d'euros que demana el Barça als grups inversors per poder fer front al nou Camp Nou i a l'Espai Barça, i on evidentment també es tractarà molt a fons el cas Negreira. En principi s'està fent, continua fent-se aquesta investigació externa que va encarregar el club, hauria d'acabar en els propers dies, i des del Barça, des del gabinet de presidència, el que ens diuen és que la setmana després de festes, de Setmana Santa, s'hauria de fer la roda de premsa de Laporta per donar totes les explicacions necessàries. Podria ser a punta com a possible data el dia 12, dimecres 12 d'abril.
Perfecte. I en clau Mercato, em volies explicar alguna cosa d'Íñigo Martínez.
Acapara les portades d'Esport i Mundo Deportivo aquests darrers dies, i fonts properes a la negociació m'asseguren que el Barça i Íñigo Martínez tenen un acord tancat per la temporada vinent. El central de l'Athletic Club queda lliure el dia 30 de juny, s'ha compromès amb el Barça, tot i ser conscient dels problemes del fair play financer. Ara mateix no pot inscriure el Barça ni a Araujo, ni a Gavi, ni admetre ni acometre tampoc la renovació d'Alejandro Valde. El desig d'Íñigo Martínez de jugar al Barça ja va estar a punt l'estiu passat, finalment no es va dur a terme perquè van anar a per Jules Koundé, i és una declaració d'intencions que decideixi comprometre's i esperar el Barça perquè té altres equips interessats que li van al darrere i ara mateix no està clar que pugui encabir-se en la massa salarial. Recordem que la Lliga, a més, li exigeix al Barça rebaixar-la en 200 milions d'euros, tot i que des de la direcció esportiva em diuen que ells no fan la mateixa lectura i que no comparteixen aquesta teoria...
El problema que mana és Tebas,
sí, aquest límit, aquest límit que els imposa Javier Tebas, que aquest divendres vaig estar amb ell al Marca Sports Weekend i m'insistia.
Què tal en la distància curta?
Molt bé.
Sí?
Molt bé, és un tio que es mulla, és fàcil d'entrevistar-lo, però les idees les
dona
té clares.
Dona titulars,
Dona titulars i continua dient que, fins i tot em va dir, que si Messi rebaixés el sou a la meitat, podria venir al Barça la temporada que ve. Ara, la Porta hauria de vendre jugadors i hauria de baixar-se el sou, hauria de baixar el sou a futbolistes que tenen unes fitxes molt, molt elevades. Què diu l'Atlètic Club del tema Íñigo Martínez? Que si té un acord tancat amb el Barça ja no és assumpte d'ells perquè queda lliure i ja és lliure per negociar des del mes de gener amb altres equips, que els agradaria que renovés, però de portes cap endins el donen per perdut.
Aquesta és l'actualitat del dia al Barça, com podeu comprovar, densa, atapeïda i ben explicada per l'Helena Condis. Helena, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Com dèiem en començar el programa, i ho hem comentat també amb l'Helena, moment delicat per la infermeria blaugrana. Tenim comunicació amb el nostre afició de capçalera, que és el Lluís Puig. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Un moment una mica complicat a nivell d'infermeria pel Barça, i ara et pregunto per algun cas en concret, però si fem una reflexió inicial així més genèrica, Lluís, per molta prevenció que facis, per molt control individualitzat que tinguis dels jugadors amb un staff o amb un altre, al final les lesions formen part del futbol i arriben, Lluís, no? O què?
Sí, les lesions sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà, i com tu bé dius, les lesions formen part de la vida de l'esportista, en major o menor mesura, i esperem doncs, que en aquest sentit doncs, canvi d'estaf, canvi de rutines, tot això és per fi de bé, però que en qualsevol cas no és casualitat, jo penso, que moltes d'aquestes lesions es produeixin en períodes que van a la selecció, que no estan tan controlats, que els hi toca fer un paper a vegades fins i tot una mica diferent del que fan en el seu equip, i en aquest sentit es fa difícil, malgrat hi hagi molt control, no?, en els equips, doncs després tenir-ho tot superajustat doncs és difícil, i com bé dius, doncs formen part de la vida de l'esportista.
Mira que ara es controla més que mai, i la tecnologia s'aplica més que mai, i els futbolistes entrenen i juguen amb aquesta mena de corsé o de petos que porten, que et donen tots els indicatius i fins i tot t'avisen de quan un futbolista està molt al límit i té un alt risc de lesionar-se, no, Lluís?
Sí, però aquí hi ha les urgències per part d'uns, per part dels altres, no? El fet de que vulguis comptar amb aquell jugador, que li vulguis donar uns minuts, ara ja arribem al punt fins i tot que a vegades ens diuen aquest està preparat per jugar 30 minuts, no més de 30 minuts, no?
Yeah.
O sigui que en aquest sentit tot està més o menys controlat, però bueno, no s'està dintre dels músculs, no s'està dintre del jugador com per dir, guaita, doncs això no es produirà, no? A vegades hi ha jugades fortuïtes i a vegades doncs és això, no? El fet del cansament i l'acumulació de partits i l'estrès que això comporta, doncs acaba passant factura.
Escolta, i tampoc és matemàtic quan un futbolista es lesiona i et diuen estarà 3-4 setmanes de baixa. Bé, durant aquest procés poden passar coses que facin que una lesió o que la recuperació d'una lesió s'allargui una mica més. Penso en Pedri, per exemple, que tenim aquest cas que semblava que ja havia de ser fins i tot titular en el Clàssic de Lliga contra el Real Madrid i no podrà ni jugar al Clàssic de Copa. Lluís.
Sí, això ens passa, i passa doncs perquè hi ha dintre de les lesions un període de vulnerabilitat, i més quan són lesions musculars en aquest sentit, no? De que fins al que sabem i el que s'ha dit, doncs això és una recaiguda en tota regla, perquè no és que s'allargui una mica el procés de recuperació per obtenir un punt òptim per la seva competició, sinó que sembla com que ha de tornar a començar de nou. El que passa que aquesta lesió que s'hagi pogut produir, o aquesta petita recaiguda, serà més petita perquè s'haurà produït dintre l'entorn de seguretat, que és la pròpia readaptació o recuperació d'aquest jugador. Però això passa amb les lesions musculars. Fas una cicatriu, aquesta cicatriu ha de tancar, i hi ha un període de vulnerabilitat doncs, que pot reaccionar cap a bé o no tan bé. I en aquest sentit és on justament la confiança del jugador, a vegades aquests jugadors joves, no?, potser Pedri pensem que ja és un jugador molt veterano, però perquè ha jugat moltíssims partits, però és un jugador jove, que té ganes de competir, i més tenim doncs, l'horitzó doncs, un partit com el Madrid, no? Mm. I en aquest sentit, segurament, doncs, la seva tornada a la competició doncs, potser s'hagués donat més tranquil·lament, no s'hagués corregut tant, potser, no? O fins i tot les ganes pròpies del jugador, no? D'aquí on també hem de ser molt conscients, no? D'escoltar bé el cos, de ser sincer amb un mateix i de veure doncs, si està en condicions d'arriscar una mica més o no, no? Perquè a vegades doncs, les ganes et poden i passa això, no? que pot recaure una miqueta.
Pedri és un futbolista ara mateix capdalt per l'equip. Hem d'estar preocupats amb ell perquè, sobretot des d'aquell famós estiu que va encadenar Jocs Olímpics i Eurocopa, ha tingut episodis de lesions musculars de forma més o menys regular o repetides. No sé si és un futbolista que per les seves característiques hem d'estar preocupats amb això o no?
No, jo crec que no. El que passa que ell mateix, en la mesura que va evolucionant com a professional, doncs també té molt més control i és molt més conscient de la seva manera de fer i de com li va responent al cos davant doncs, de les exigències que va tenir dia a dia. Sí que és veritat que inicialment doncs, ell va tenir una explosió important amb un munt de partits, tant amb l'equip com amb la selecció i de més, i jocs, i per tant, doncs, ara doncs, té molta més, jo penso, més gestió de tot plegat i de la situació. El que passa que, com tu bé apuntes, s'ha convertit en un jugador crucial on doncs, té una exigència molt important durant molts partits i, bueno, i aquesta lesió doncs, semblava menys important, però ara doncs, se li ha allargat una miqueta més. Jo penso que no és que ens hagin de preocupar, però sí que s'ha de tenir en compte de que pot haver-se de controlar molt més doncs, com es troba, com va evolucionant per no forçar tant, per poder dosificar-lo una miqueta més en general, no? I que no s'hagi de matxacar potser en certs partits que no es necessita tant la seva participació, com s'ha pogut comprovar ara amb algun, no? Que s'ha respost fins i tot sense amb la seva absència.
Escolta'm, Dembélé també s'està anant una mica més lent del que s'esperava. Amb l'historial que té, piano, no? Amb Dembélé, ja... No?
Sí, sabent que és un cas excepcional el del Dembélé, perquè té un historial doncs, molt important, doncs això fa que s'extremin les precaucions. El que sí que és cert i que destacaria és que des de que tenia un fisio encarregat d'ell, doncs no s'havia lesionat. I es va lesionar justament tornant després d'un partit de selecció, no? Que va ser quan després es va fer mal. No? Per tant, crec que cada vegada més, com tu bé dius, tot està controlat, però hi ha aspectes que l'atzar, tot plegat, no? Fa que i la pròpia exigència de la competició doncs es puguin produir lesions, sobretot amb gent que ja té un historial, però crec que està supercontrolat i és la precaució que es té davant d'un jugador que té un currículum bastant important en lesions. No?
Molt bé, i després tenim Araujo, a De Jong i a Christensen. Bé, Araujo surt d'aquesta lesió important que el va deixar sense Mundial, sembla que la zona aquesta de l'abductor de tant en tant se li sobrecarrega, que entenc que és normal. De Jong també va cridar una mica l'atenció que semblava una sobrecàrrega i al final hi ha una petita lesió i Christensen és víctima del famós virus FIFA, no hi ha més.
Sí. Clar, són jugadors, això que diem, no? Vull dir que tenen una exigència important dintre el seu propi equip i després quan van a la selecció doncs han de donar el callo, no? I en aquest sentit s'esforcen al màxim i a vegades doncs és això, no? Són petites sobrecàrregues que van a una miqueta més, que ja hi ha una mica de desestructuració de fibra i que es fa una petita doncs, lesió muscular. Sí, estic d'acord que és això, que no... Per molt que s'hi faci, això, si juguessin menys, probablement no tindrien tants riscos, no? Els riscos augmenten amb el nombre de competicions i les exigències que tenen en cada una d'aquestes competicions, no? I que no volen defallir en cap. I, per tant, forma part de la vida de l'esportista, doncs, el gestionar aquestes sobrecàrregues o aquestes possibles lesions si van a més.
Perfecte, doncs, Lluís, toquem fusta i que no caigui cap més en aquests partits de seleccions que queden. Escolta, gràcies per la consulta, eh?
Només faltaria. Un plaer, com sempre. Una forta abraçada.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en open.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 25. A veure, Gil, bona tarda.
Ella va, Juri, bona tarda.
Per quins futbolistes han de patir els seguidors del Barça avui? A veure.
Dues espelmes.
Són poques, sí. Està bé.
No, sí, però venim d'on venim, dues espelmes, eh? Irlanda-França. Els francesos arriben plens de moral després de la golejada contra Holanda 4-0, mentre que els irlandesos afronten el seu primer partit d'aquesta lligueta. Implicat, Koundé, al qual totes les prèvies li col·loquen novament de lateral dret titular a la selecció francesa. L'al·licient veure si Kylian Mbappé continua amb la seva ratxa golejadora, està a 3 gols d'igualar a Platini, amb 41 dianes, com a quart màxim golejador de la selecció francesa. L'altra espelma, una espelma molt alta, molt llarga.
Un siri
per Robert Lewandowski. Polònia-Albània. Després de la derrota 3-1 davant la República Txeca, els polonesos voldran sumar 3 a casa davant d'Albània. Així que ningú no pensa que hi hagi descans per un Lewandowski que repetiria titularitat, tal i com va passar davant la República Txeca.
De les últimes hores, què destaquem?
Mira, fem el recompte. 90 minuts per Valde, 58 per Gavi, la victòria d'Espanya davant de Noruega, Ter Stegen amb Neuer fora de combat, 90 minuts amb la Mannschaft, victòria davant del Perú a la Copa d'Àfrica, 90 més per Kessié, 3-1 de Costa d'Ivori sobre Comores, un dels marcadors sorpresa del cap de setmana, la patacada de Dinamarca 3-2 davant del Kazakhstan, 3 minuts per Bradwaite des de la banqueta, Sigankov, 29 a la derrota d'Ucraïna davant d'Anglaterra, i Arnau, 16 minuts a l'Espanya-Suïssa, sots 21, on l'heroi amb 2 gols va ser un tal Rorro Riquelme, després que entrés al terreny de joc al minut 66.
Demà juga la selecció espanyola a Glasgow, Escòcia-Espanya. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, ya en Escocia, ¿no?
Sí, desde ayer, aunque todavía a esta hora obviamente hay solecito, pues cambio climático, ¿eh? Porque hemos pasado de los 26-27 grados en Málaga a los 2 o 3 que había anoche, con bastante frío aquí en Glasgow.
Bueno, a ver cómo se da mañana, Miguel Ángel, que contra Noruega el resultado fenómeno, pero el fútbol, bueno, dejó algunas dudas, ¿eh? Dejó bastantes interrogantes el debut de La Fuente, ¿eh? No fue un gran partido, ¿eh?
Sí. Bueno, estamos empezando, el arranque no fue malo, el final fue lo mejor del partido, y es cierto que ahí pues hubo casi una hora en la que España sufrió, y la verdad es que tuvimos suerte, porque si no es por Kepa y sus 2 o 3 brillantes intervenciones, pues igual estamos lamentando un mal resultado, y si hubiera estado Haaland ya ni te cuento, ¿no? Pero bueno, al final se acabó con buenas sensaciones, fue el estreno de Luis de la Fuente, vuelven a aparecer en el panorama de la selección jugadores que estaban un poco olvidados, como Nacho, que cuajó un gran partido en defensa, como Kepa, que fue también de lo mejor, como Ceballos, que dio un recital los minutos que tuvo. Fíjate, Joselu, qué estreno tuvo. Hoy, por cierto, cumple 33 años. En apenas 2 minutos batió el récord de un debutante haciendo un doblete con la selección. Y bueno, pues ya te digo que también hay cosas nuevas, aunque hay cosas que corregir, porque en defensa, sobre todo, seguimos siendo algo frágiles.
Sí, después nos paramos en los 2 goles de Joselu en el tiempo dedicado a la información del Español. Miguel Ángel, ¿crees que va a haber muchos cambios respecto al 11 en el partido de mañana o qué?
Unos cuantos, yo creo que 4, 5, 6, por ahí podríamos estar. Yo creo que Ceballos seguro va a ser titular. Yo creo que Gallá también va a entrar en el lateral izquierdo, dejando en el banquillo a Alejandro Valde. Y luego, pues jugadores como Mikel Oyarzabal, como Nico Williams en los costados, pueden tener también su oportunidad. Vamos a ver si repite la pareja de centrales. Quizás Laporte acusó un poco su inactividad en el City, no está siendo ahora mismo titular para Guardiola. Nacho fue de lo más potable atrás. Y luego era costumbre de Luis Enrique cambiar a los 2 laterales entre partido y partido. Ya te digo que yo creo que Gallá, también por galones, va a jugar seguro. Y vamos a ver si Pedro Porro podría entrar también, y dejando en el banquillo a Dani Carvajal.
Perfecto. ¿A qué hora habla el míster?
Pues a las 5:15 están fijadas las ruedas de prensa, horario aquí en Glasgow, una hora más en España, del segundo capitán, de Rodri Hernández y de Luis de la Fuente, y posteriormente a las 7, horario peninsular, entrenamiento en Hampden Park. majestuoso escenario donde habitualmente juega la selección escocesa y que mañana se va a llenar para ver este Escocia-España con 800 aficionados españoles en las gradas.
Fenómeno. Miguel Ángel, hablamos mañana. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de MIC Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley. El mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, anem al debat amb el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu què tal? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, bé, home, ara una pena aquí veient els partidazos que vaig veure el Barça bé el diumenge, les noies que estan impressionant, i després Espanya, que ja va ser definitiu.
Sí, a les noies els hi va costar, 1-0 de penal, sí. Diuen els madridistes penaltito, els hi va costar,
sí. Bueno, però això cada vegada està més igualat, vull dir, no et regalen res, m'entens?
Sí.
I equips que no existien, pues s'han anat reforçant, han anat fitxant gent, i ara acaba més igualat. Jo crec que, a més, això és bo per la competició.
Sí, home.
Va bé guanyar, però guanyar competició, ara, quan no tens contrari, m'entens? I, bueno, i així estem. I a Espanya, doncs, ja ho vas veure.
Sí. Ara en parlarem, ara en parlarem. Escolta, per curiositat, la final de la Kings League la vas veure o no?
Bueno, vaig veure una mica de lluny.
Una mica de lluny.
No, més que res, per veure en què consistia, perquè... Sí. S'havia parlat tant que clar, no sabia el que era.
Sí.
I bueno, vaig veure que eren les porteries més petites, una zona més petita, una gent molt entusiasta, tècnica, no cal, millor no qualificar-la, dels cracs, però molt ambient, i vaig veure que a la porta estava entusiasmat amb el tema.
Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs tenia aquesta curiositat. Molt bé. Saluda al Poli. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal tu fin de semana, Poli? ¿Todo bien?
Magnífico, maravilloso, con la familia, disfrutando de todo. Bueno, fenomenal, mejor imposible.
Fenómeno, que era, ya la comentábamos con Minguella, que había visto España también. ¿Qué te pareció el debut de la selección de La Fuente, Poli?
Hombre, yo para mí hay una pregunta que me gustaría haber podido saber, va a ser ciencia ficción lo que te voy a decir. Pero si hubiera estado Jala, ¿no hubiéramos ganado o no?
Ah, buena pregunta esa, ¿eh? Uf, es que hubo mucho rato que ellos dominaron mucho, ¿eh?
Por eso lo miraron mucho, estuvieron en nuestro campo, pero sobre todo la cantidad, hubieron tres o cuatro ocasiones clarísimas, hizo Kepa tres paradones extraordinarios. Entonces la pregunta es, si llega a jugar Haaland, que esto yo estoy seguro, que de esas cuatro que tuvieron, dos las hubiera metido para adentro, porque el bicho es el bicho, el hombre del norte es hombre del norte, si el partido hubiera sido así. Pero al final hay que ser positivos, hay que ser, digamos, un poquito, tener un poquito de ilusión, y que es el comienzo de una nueva era, hay que pensar que al final fue un 3-0, salió Joselu, y cuando salió Joselu, cuando salió Ceballos, cuando salió los futbolistas que tienen que jugar al fútbol, como son Fabián y compañía, pues bueno, la cosa cambió total y absolutamente. Hasta el momento, hasta entonces, para mí España fue tediosa, fue cansina, fue repetitiva. Y luego hay otra cosa que sí es algo positiva y me alegra mucho, que posiblemente el mejor central español de hoy en día se llama Nacho.
Minguella, ¿cómo lo viste? A ver, España.
Bueno, yo tengo la teoría real de que el futbol espanyol fa anys que ha anat caient, en producció de jugadors. No cal comparar uns amb els altres, però si tu mires l'alineació, pues que l'any 10 va quedar campiona del món i pocs anys abans campiona d'Europa, i veus la d'ara, sembla que la d'ara molts siguin aprenents.
Ja.
Semblen
jugadors... Home, hi ha diferència de nivell, clar.
Són jugadors que s'estan formant, però clar, amb el futbol actual no dona temps a formar-te. Quan tu jugues a la selecció espanyola, tens de ser un jugador format, que rendeix i tal. I això, no ara, ja fa anys. I el Mundial de Qatar va ser una cosa semblant. La classificació pel Mundial de Qatar també i això és el que hi ha. Quin és el crac d'Espanya? Quin és el golejador d'Espanya?
Joselu.
Joselu, como dice Joan, ahora mismo Joselu. Porque te voy a decir una cosa, si no por Joselu no ganamos el partido, que salió en el minuto 78 o 80, no me acuerdo.
Sí, mira, esta es la mejor explicación, que es una casualidad y tal, pero aquí no tienes un Kane, no tienes un Cristiano, no tienes un Mbappé.
Sí, una referencia que sea importante a nivel mundial.
El de Noruega no los tienes, y claro, si no tienes goleador, pues no pasa nada. No pasa nada. Bueno, es que ir ahí tal, como puedas, y este es el sino del fútbol. Y la prueba la tienes, Poli, tú que has sido internacional, es que cuando había un equipo fuerte, los aficionados no sabíamos la alineación de la selección.
Efectivamente, muy bien dicho, sí, señor.
Y ahora... parece, no es que lo hagan así, pero da la impresión de que tiran unos papelitos al aire y sale uno u otro. No puede ser que en tres meses Porta aquí, que en tres meses haya cambiado Porta, Silvia.
¿Qué pasa aquí, Minguella? ¿Qué te anda Porta?
No, pero mira, hay una cosa que está diciendo que lleva toda la razón. El problema de hoy en día para mí, ¿sabes qué es también? Que yo creo que con tantos partidos, tantas competiciones, sí, tantas selecciones,
sí, hombre,
porque
claro,
piensa que son 32 selecciones las que juegan un Mundial. Yo juego un Mundial de 16 y de 8. La Eurocopa éramos 8 equipos nada más.
Imagínate.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo este relleno que tienes que hacer y todos estos partidos, al final se hace un cóctel que ya no hay ninguna continuidad de nada en ningún equipo, ni siquiera en la selección. Porque el otro día fueron 25 jugadores en el banquillo y dos descartados, 27 jugadores. Yo no he conocido eso en mi vida, ni en el Mundial, ni en la Eurocopa,
bueno,
en ningún sitio.
Pero porque no hay cracks indiscutibles, Poli. No hay.
Claro,
no, el español no existe esto. Y entonces van haciendo pruebas, hacen combinaciones con este allí, el otro allá y tal. Yo me acuerdo incluso de la alineación de España en Río, tú. ¿Me entiendes?
Sí,
hombre, claro.
Sí.
Basora, Venancio, Parra, creo que era Pallizo y Gainza.
Bueno, pero eso ya, olvídate,
sí, no, ahora hay mucho cambio. Bueno, Minguella, ¿ya te han portado al que te hacía falta? ¿Ya lo tienes?
Ja està tot aquí a puestos.
Tot arreglat? Perfecte, molt bé.
Tot controlat aquí.
Molt bé.
I passau mañana contra qui?
No, mañana Escòcia.
Mañana Escòcia.
No. Sí. Bueno, tampoco juega Kenny Dalglish ni ninguno de estos en Escòcia ahora,
no,
me parece.
Hombre, yo perdí una final de la Copa Europa contra ese que tú acabas de decir.
Qué bueno era.
La tengo yo en mi casa, en el Parque de los Príncipes de París, 1-0. ¿Te acuerdas? Souness, Kenny Dalglish y compañía.
Madre mía, qué equipazo. Amigos, lo dejamos ahí de momento. Minguella, Poli, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a los dos. De seguida parlem de Joselu.
Ja tenim ganes de Lliga i anar esborrant dates del calendari. El Barça ha de sumar 3 punts més i serem al seu costat.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Martínez Valero, Elche,
Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hem de parlar una mica més de Joselu, el gran nom propi a l'Espanyol a les últimes hores. Avui, per cert, com dèiem abans, és el seu aniversari, 33. Els seus dos gols amb Espanya el fan un dels grans protagonistes del cap de setmana. Tenim a Rafa Marañón, que també va ser internacional i també feia gols. Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, el que tiene gol, ¿eh? Rafa.
Hombre, yo creo que Joselu es un jugador goleador, siempre ha sido, y ahí está. Por sus características y su forma de jugar, pues yo creo que lo hace el típico jugador que nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo con nosotros, el Español.
Sí, señor. Oye, con olfato, ¿eh? Porque el otro día sale ahí en la segunda parte, a los dos minutos mete gol, al poco rato, a los dos minutos otra vez mete el segundo gol, y además son dos goles de delantero que tiene olfato y que sabe anticipar a dónde va a ir el balón y que sabe estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno, ¿no?
Sí, es un jugador de área, indudablemente tiene una buena envergadura que le hace propicio... Pues elevarse más que los contrarios y tiene un gran remate de cabeza, yo creo que de lo mejorcito que hay en España, y yo creo que sus características son las de el rematador, el prototipo de rematador y goleador.
Sí, sí. El 9 puro. Oye, la gente del Español seguro que estáis feliz por él, pero pensando también que se guarde goles que le van a hacer falta al Español en lo que queda de temporada, ¿eh, Rafa?
Bueno, yo creo que él lo sabe que es súper importante en el equipo, pero también tenemos otros compañeros como es Broadway, que cuando José Luna ha estado estos días ha solventado la papeleta bastante bien, y bueno, entre los dos tienen el deber, más Puado, más algún otro más que se sume, tienen el deber de conseguir los goles para suficientes para salvar la categoría y hasta en algún caso para algo más. De hecho, somos de los equipos más goleadores.
Sí, el problema está atrás, ¿no, Rafa?
Bueno, el problema, yo no sé si es problema o yo creo que son buenos futbolistas también. En la parte de atrás tenemos muy buenos futbolistas y ahora nos hemos, en el refuerzo de invierno,
sí,
pues también hemos conseguido un defensa central con unas características magníficas. Y yo creo que tenemos ahí jugadores muy interesantes, pero a veces por la juventud, por la manera de ser o por las formas o por las características, a veces pues se cometen errores que a veces son cruciales. Pues nos ha tocado a nosotros en estos momentos alguna circunstancia de este tipo, ¿no?
Sí.
Y bueno, unido que en algún partido pues no hemos estado todos los acertados que debiéramos estar, pues esto hay que reconocerlo. Pero yo creo que hay equipo y hay jugadores para sacar adelante la papeleta, ¿eh?
Ahora te pregunto por el Español alguna cosita más, pero antes, ¿te da miedo que pueda venir aquello algún equipo inglés que tiene pasta allí con 30 millones y pague la cláusula de Joselu a final de temporada o qué?
Claro, pues ya lo sabíamos. Yo hace tiempo que me preguntaron, yo decía que Joselu era jugador de selección en estos momentos antes de jugar el Mundial. Ya había marcado unas pautas y que podía ser perfectamente delantero. Entonces, pero igual que lo puede ser el del Villarreal o el del Betis o yo que sé, o Aspas también, ¿no?
Sí.
Pero luego tienes que tener la suerte de que el entrenador de turno o el seleccionador de turno entres dentro de sus números y de sus características. Tienes que tener también la suerte o la fortuna de caer bien al míster y a su forma, al que hace el seleccionador, vaya.
Muy bien, Rafa. Oye, vaya partidito nos espera el sábado en Montilivi, ¿eh? Difícil, ¿eh? Con el Girona.
Pues es un partido, pues sí, complejo, porque el Girona juega muy bien.
Sí.
Tienen un gran entrenador, tienen un tipo que sabe llevar bien a sus jugadores. Yo le tengo temor. Respeto y temor, pero el Español está capacitado para poderle ganar. Yo tengo fe en que podamos hacerlo, ¿no? Y hace tiempo que lo tenía marcado el partido con una X, como que sería el partido, ya casi un poco por, si no venganza, ¿no?, de los partidos.
No, que se ha hecho una buena rivalidad, ¿eh? Una buena rivalidad y
Girona Español. Sí, hombre, también está esto, pues la rivalidad de la distancia de equipo históricamente, pues es grande a favor del Español, pero esto no quiere decir nada, porque claro, el fútbol es el momento, y el momento es cómo estás, y no ya la temporada, sino el momento, digo, de la semana.
Sí.
Y ellos, pues no están mal, van unos puntos arriba, unos cuantos puntos arriba, están en una zona más o menos tranquila, y luego tener un equipo correoso, que responde a unas características de su entrenador, y a mí me parece que lo hace peligroso.
Muy bien. Pues nada, a ver cómo se da. Rafa, gracias por atendernos, te mando un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, Valeri, hasta luego, y gracias a vosotros. Si no, pues sí, que ganemos, y que a la afición, que oye, que no desesperen, porque yo creo que el Español tiene condiciones para salvar la categoría, por supuesto.
Claro que sí. Gracias, Rafa, que vaya muy bien. Al Español, que torna a la feina aquesta tarda. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Valeri? Bona tarda a tothom.
El Girona ja ha treballat aquest matí.
Sí, aquest matí ha tornat a la feina el Girona després de 3 dies de festa, divendres i el cap de setmana, dissabte i diumenge, i amb la ment posada, òbviament, en aquest partit, en aquest derbi davant l'Espanyol. Per cert, tirem d'estadística. Les dues vegades que amb dos equips s'han enfrontat a primera Montilivi, els dos partits han acabat amb victòria de l'Espanyol. Abril del 19, 1-2. Abril del 18, 0-2. Avui Mitchell encara ha tingut les baixes dels quatre internacionals, és a dir, Riquelme i Arnau, que demà juguen amb la sub-21. Santi Bueno, que demà s'enfronta amb l'absoluta de l'Uruguai a Corea. Sigankov, que ahir va jugar amb Ucraïna contra Anglaterra, però encara no s'incorpora. Recordem que, parlant d'incorporacions, Yangel Herrera i Jan Couto haurien de tornar a la convocatòria, com a mínim a la convocatòria del Girona, per aquest partit de dissabte a les 2 de la tarda davant l'Espanyol.
Anirem parlant d'aquest partit durant tota la setmana, que és partit guapo. A segona, Gil, bon empat de l'Andorra a Eibar.
Eibar 0, Andorra 0, un partit dominat per l'Andorra a la primera part, rematada al travesser inclosa, i dominat per l'Eibar a la segona, amb rematada al travesser inclosa, tot, sobretot després de l'expulsió al minut 15 de la segona part de Molina, que va deixar els andorrans en inferioritat numèrica, i a un Eder Sarabia ja desesperat amb el col·lectiu arbitral.
Pero es que es un día tras otro, el otro día otra vez para definir una jugada que no viene, que nadie la protesta, que nada, no sé cuánto tiempo ahí, nos pitan otro penalti. También somos de los que menos penaltis nos han pitado, de los que, es que joder, es que, y al final otra vez un partido que estaba siendo un espectáculo de partido, pues se ha convertido otra vez. El otro día con Las Palmas, que también 90 minutos con uno menos, hoy 30 minutos con uno menos, es que joder.
O com es digui, a 11 punts de l'ascens i a 7 per sobre del descens, la propera aturada diumenge a les 6, a 6:45 de la tarda, quan serà el Màlaga, segon per la qual, que visitarà el Nacional d'Andorra.
A la primera ref, què?
Doncs mira, el Barça Atlètic ja és quart, eh? Està en zona de promoció després de la victòria en el duel català a la Nova Creu Alta 1-2 al camp del Sabadell, amb doblet d'Estanis Pedrola.
No, sincerament, dins del vestuari no és una cosa en la que sí que, si mires la classificació, doncs estem allà dalt, però nosaltres ens mantenim tranquils, i ja està, si volem estar allà dalt, doncs toca seguir guanyant, però no és que es parli molt dintre del vestuari.
No es parla del play-off. Cornellà i Nàstic van seguir la tònica d'empatar i quedar-se a la zona tèbia de la classificació. Propera jornada, Nàstic, La Nucía, Múrcia, Cornellà, Barça Atlètic, Atlètic Baleares i Real Societat B, Sabadell.
I com dèiem, el Barça femení es va emportar el clàssic de la Lliga i ara ja pensant la Roma i la Champions. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan, però comencem amb bona notícia. Alexia Putellas ja entrenava el grup per primera vegada des que es va lesionar a l'estiu. Encara a la recta final de la recuperació, just quan es decideix tot per la Champions. Encara queda camí, però a la Lliga es va deixar gairebé sentenciada aquest cap de setmana al clàssic. El 75... Rolfo va marcar de penal, l'únic gol del partit al Johan, que deixa el Madrid a 13 punts per sota. Papi León parlava avui al Media Day de la banca de gols dels últims partits.
Contra el Madrid sí que igual la sensación es que llegas menos, no que generas menos. La sensación a priori de lo que me quedó ayer es esa. Tenemos que ser conscientes también de que todos en general, que igual estamos también muy mal acostumbrados, que hay días en los que estás menos fluido. y eso es parte del fútbol. O sea, no somos máquinas y es imposible que siempre trabajamos para ello, pero es muchas veces muy complicado que siempre estemos jugando de maravilla y como los ángeles. Hay días en los que se te atasca más y lo importante es ganarlo.
I ja toca centrar-se la roba de bar roda de premsa de Giraldez a les 10 del matí al Camp Nou.
Gràcies i a cuidar-se la Galipàndria.
Gràcies.
Fins aquí el futbol.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos amigas, son de
No, no, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
8 minuts i les 4, anem al bàsquet. Albert, que sí. La jornada de la CB ens ha deixat un doble duel català.
Sí, jornada 24 de la Lliga Endesa, que també ha estat una jornada plena de derbis. 7, una jornada que manté el Barça com a un dels 3 equips que lideren la classificació, el Real Madrid, el Barça i el Baskonia, els 3 amb 20 victòries. Un conjunt al blaugrana que va vèncer el Joventut de Badalona 87-71. Un Barça que a més té doble cita aquesta setmana amb l'Eurolliga, demà a la pista del Partizan i el dijous al Palau contra l'Alba de Berlín. Tot i que la situació més delicada dels catalans és la del bàsquet, Girona, que va perdre a Fontejau davant el Baxi Manresa i suma només una victòria als últims 6 partits. Els gironins es compliquen la vida i queden només 3 triomfs per sobre del descens. Respon l'entrenador del Girona, Ito García Reneses.
Es lógico que desde fuera se esté pensando muchas veces este tema y por qué no ganas, y por qué si pierdes, y por qué no sé qué. Bueno, pues eso está ahí y influye en todos nosotros, en los entrenadores, en los jugadores. Y entonces hay un momento que te tensionas y no aciertas en hacer las cosas. Pero también está el otro equipo, que es capaz de acertar, y entonces pues hay que aceptarlo. Si nosotros estamos jugando normal y ellos juegan muy bien, pues esto pasará en el próximo partido o no.
Soc ens arriba directament de la sala de premsa de Fontejau. El Baxi Manresa agafa aire i suma 6 victòries i queda una per sobre de la zona baixa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Parlem ara de motor i d'aquest accidentat Gran Premi de Portugal per obrir la temporada amb MotoGP amb Marc Márquez al centre de la polèmica. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Valjori. Con triste protagonismo, diría yo, para Marc Márquez. El piloto de Cervera cometió un error en la tercera vuelta llevándose por delante a Jorge Martín y al portugués Miguel Oliveira, que iba líder, y ninguno de los tres acabó la carrera. Márquez sufrió una fractura en el metacarpiano de su mano derecha, de la que ha sido operado en Madrid, y que le impedirá correr el Gran Premio de Argentina del día 2 de abril, por lo que no tendrá que cumplir la sanción de doble long lap con la que había sido castigado. Tras la carrera, el piloto catalán no dudó en asumir su error y sus consecuencias.
He cometido un error grave. Evidentemente no ha sido un error intencionado. Pedir disculpas a Miguel, a todo su equipo, a toda su afición, porque estaba en su circuito. Pero lógicamente es un error no intencionado, sino que viene a través de un bloqueo de delante que provoca esta situación que se ha visto en el pasado, que también puede pasar a otros pilotos.
Está claro que pidió disculpas a los afectados, pero no todas fueron bien acogidas. Por ejemplo, Jorge Martín podría ser baja debido a su lesión en el dedo del pie para el próximo Gran Premio. El madrileño advierte que no es la primera vez que se ve perjudicado por el pilotaje de Márquez.
Hay que mejorar algo porque no puede ser que cada carrera pase la misma historia. Sinceramente espero que Dirección de Carrera sobre todo haga algo. Ya es, no sé si es conmigo o qué pasa, pero ya no me pasó hace 2 años con él, con Mark que me tiró, ahora me vuelve a tirar. La primera vuelta también he tenido que levantar la moto. Estoy cansado ya de esto y salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no me voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos, pues espero que no lo vuelva a hacer.
Si siempre lo tiene delante no ganará ninguna carrera.
Se lo ha dejado bien. Bien preparado Martina, el propio Márquez, pero además es que no es el único. Aleix Espargaró dijo que Márquez podría haberle explotado la rodilla a Oliveira y acabar con su carrera profesional, mientras que Oliveira en este caso sí que aceptó las disculpas de Marc Márquez porque dijo que no lo hizo de forma intencionada. En principio, el piloto catalán llegará en condiciones al Gran Premio de Austin en Estados Unidos, su circuito talismán, el próximo día 2 de abril. En cuanto a la carrera, victoria para Bañaña, vigente campeón del mundo, segundo Maverick Viñales, Alex Márquez sexto y séptimo Aleix Espargaró. Paul Espargaró, que cayó el viernes en los libres, sufre una fractura en la mandíbula, otra en la vértebra dorsal y una contusión pulmonar.
Seguim sobre dues rodes per parlar de la volta, Juan, que finalment s'han portat o s'han portat ahir Roglic a Montjuïc després d'un duel apassionant durant tota la setmana amb Evenepoel.
Mano a mano entre ambos ciclistas, victoria final para Primo Roglic con tan solo 6 segundos de ventaja respecto a Remco Evenepoel, Joao Almeida tercero y el catalán Marc Soler cuarto. El dominio de Roglic y Evenepoel ha sido espectacular. El esloveno, que ha ganado su primera volta, ha sido líder desde el principio, ha ganado 2 etapas y se ha llevado el jersey de la general y el de por puntos. El belga también ha ganado 2 etapas y se ha vestido con los jerseys de la montaña y el del mejor joven. Al final, lamentó que las bonificaciones le han hecho perder la volta. Por lo que se refiere al catalán Marc Soler, estaba satisfecho por al menos haber competido con los dos grandes del pelotón.
Verme allí igual que el otro día en el Moncaro, pues la verdad que me tiene que dar confianza para seguir mejorando y poder estar lo más adelante posible. Contento y se tiene que seguir. Al final, pues verme ahí pues me da motivación para seguir.
Confirma que estará Soler en el Tour y en la Vuelta. Destacar el australiano Caden Groves, que también ganó 2 etapas al sprint. Y tanto Roglic como Evenepoel parten como favoritos para el Giro de Italia, que comienza el 6 de mayo.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Acabarem amb tenis, que Alcaraz avança cap als 8ens de final del torneig de Miami. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, continua imbatible el Miami Open. Ahir va guanyar el serbi Dusan Lajovic en 2 sets. Després de fer un primer set impecable, el segon va complicar-se i el serbi va acabar forçant el tie-break, però el murcià va endur-se'l sense problemes. Alcaraz, tot i reconèixer que va ser un partit complicat, està orgullós del nivell al que està jugant.
La verdad que un nivel bastante, bastante alto, muy contento de la manera que estoy jugando y bueno, hoy ha sido un partido complicado a pesar del primer set, luego en el segundo ha tenido, bueno, ha estado ahí cerca, ¿no? Pero bueno, como he dicho, muy, muy contento del nivel que he mostrado y esperemos seguir con este nivel las próximas rondas.
Demà jugarà els 8ens de final contra Tommy Paul, que porta 12 victòries seguides davant d'espanyols, entre ells el propi Alcaraz l'any passat a Montreal. D'altra banda, Paula Badosa va dir adeu al torneig després de que Rybakina, la mateixa jugadora que la va fer fora a l'Indian Wells, guanyés en 3 sets, una derrota cruel, ja que Badosa va estar només un punt d'emportar-se la victòria. Amb aquesta eliminació caurà del top 30 del rànquing de WTA.
Gràcies, Paula.
Hail Superstar!
A les noies els hi va costar, 1-0 de penal. Diuen els madridistes penal, penaltito.
¿Com que diuen els madridistes?
Ai, això ho has dit tu.
Escolti, vean ustedes las imágenes, no, por favor.
Penal clar.
Oi, un penal clar.
L'agafa per la cadera i li posa la cama.
El penal més clar de la història del futbol, sí,
no,
senyor.
Home, més clar no, però penal sí.
Valga'm Déu nostre, senyor. Escolta, et deixo triar. Mentires o cintes de vídeo?
Cintes de vídeo.
Cintes de vídeo. Doncs mira, la FIFA ha tret a la llum la seqüència completa del Mundial de Qatar entre Leo Messi i Weghorst abans del ja famós "Què mirar, bobo, què miràs?" En aquesta seqüència doncs, es veu el jugador holandès que intenta doncs, donar-li la mà a Leo Messi. Leo passa olímpicament d'ell, va abraçat amb De Paul, després es queda allà mirant i quan Leo se n'adona que l'holandès està mirant, doncs arriba aquest famós "Què miràs, bobo?" "Què miràs, bobo?" recollit per Tic Sports. La de mentires la guardo perquè és perfectament vàlida
per demà, no?
Sí, ja ho tens fet. I ja veurem què passa amb aquesta lliga que voleu del 37. Bueno, escolta, última hora, última no es parla hora de cap altra cosa. El diari Bild treu el nom dels jugadors que li han fet el llit a Nagelsmann. Los nominados son Gnabry, Leroy Sané, Jamal Musiala, Sadio Mané, Joao Cancelo, que acaba d'arribar, i Manuel Neuer. Són els sis assenyalats per Bild de usted li han fet el llit a Julian Nagelsmann.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribem a les 4, seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.